xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els departaments d'Empresa i Treball i d'Igualtat i Feminismes han presentat una nova senyalització de seguretat i salut en el treball més inclusiva. Ho han fet a la Fundació Laboral de la Construcció a Badalona. La proposta, que està pendent de l'aprovació per part del Ministeri de Treball i Economia Social, inclou el disseny i revisió de 21 pictogrames amb l'objectiu d'evitar qualsevol discriminació per motius de gènere, identitat sexual o aspecte físic. És una crònica dels companys de Ràdio Ciutat de Badalona.
Els nous senyals mostren una diversitat més àmplia de cossos per deixar enrere l'habitual figura humana que evoca el cos masculí. També s'ha eliminat la forma de la cara que era masculina i s'ha optat per destacar els elements de protecció. I és que la proposta vol ser un pas endavant en la incorporació de la dona al sector de la construcció, on ja en representa l'11%. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, assegura que la innovació dels senyals és necessària perquè tothom es vegi representat en elles.
Tots som conscients d'aquesta frase d'una imatge val més que mil paraules. La podem aplicar bàsicament tot. Les senyalitzacions més inclusives, treballades amb empreses especialitzades en disseny, conjuntament amb el sector, ara ens abocaran persones i situacions diverses. I això és important perquè veu tothom que treballa en els espais on es fan obres, però també moltes altres persones de qualsevol edat que poden passar pel carrer i veure que la senyalització també les inclou a totes elles.
Des dels departaments d'Empresa i Treball i d'Igualtat i Feminismes asseguren que aquests pictogrames podran ser utilitzats per les empreses, tot i que hauran de complementar-los amb els senyals oficials estatals fins que el Ministeri n'aprovi la proposta.
Precisament el govern català ha presentat avui 12 mesures urgents per lluitar contra la pobresa infantil a Catalunya. Són 3 de cada 10 infants que estan en risc d'exclusió social a casa nostra, una dada per sobre de la mitjana europea que se situa al 25,7% i que només supera en Bulgària, Romania i el conjunt de l'Estat. El pla estratègic s'ha presentat avui dirigit per drets socials, però també ha necessitat la implicació de tots els departaments. Més temes. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Santa Coloma de Gramenet, per la qual hi ha un detingut. La policia va rebre l'avís a nit arran d'una baralla i al lloc s'ha fet s'hi van trobar una persona ferida a qui no es va poder salvar la vida. I un audiovisual que fusiona l'obra de Gaudí amb imatges de roses creat amb intel·ligència artificial es pot veure a la Sagrada Família des d'avui i fins dissabte, acompanyada del so de l'òrgan de la Basílica, Rosa Rosae, Declinacions Estètiques, serveix per celebrar la Diada de Sant Jordi. De moment s'hi pot entrar de manera gratuïta aquest vespre i demà. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 22 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Un temps molt i molt canviant, el que hem tingut les últimes hores. Ha començat el dia plovent a gran part de les comarques de Barcelona, nord de Tarragona, també sud de Girona, ha nevat al Montseny, per exemple, i després s'han obert moltes clarianes, però atenció perquè la tendència és que aquesta tarda tornin els ruixats i les tempestes, en molts casos amb calamar-se, al Camp de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a gran part de la Catalunya central, sobretot al voltant del Mollanès, del Bages, de la comarca d'Osona i cap al Lluçanès. En canvi, el vent serà ben intens a gran part de l'Empordà, arribant fins a la Selva o al Gironès, als cims del Pirineu i el vent de dalt que no deixarà de bufar, sobretot a l'interior de l'Ebre. Alguna nevada anirà caient també a l'Alpirineu, nevada que, sobretot ja el dia de Sant Jordi, s'anirà intensificant en aquesta banda nord-pirinenca, al matí amb força sol a la resta del país i a la tarda amb nous ruixats que, sobretot, cauran a les comarques de Barcelona i de Tarragona. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs nosaltres avui al Connectats parlarem de la situació del català a l'administració pública. En parlem des de Sabadell amb Jordi Carbonell i Àngels Folch de la taula per la llengua. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el clàssic, la Champions masculina i femenina de futbol i el triomf del femení de l'Astrapol Sabadell a la de Waterpolo. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Xavi Coral, periodista. Continuarem amb l'empresa per atensar-nos al restaurant Les Bruixes de Castellà del Vallès. I acabarem amb cultura per recollir les primeres sensacions d'aquesta diada de demà amb Carlos Figueres de la llibreria La Centraleta de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns s'ha obert el període a Terrassa per sol·licitar ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2024-2025. La presentació es podrà fer de forma telemàtica fins al 10 de maig. Així, les famílies de l'alumnat d'educació infantil de primària i secundària obligatòria que tenien concedit l'ajut durant aquest curs escolar rebran un missatge de text amb un enllaç des del qual podran visualitzar l'esborrany del pròxim curs. Si les dades són correctes, només hauran de validar-les seguint les instruccions proporcionades pel sistema. Un cop acabat aquest procés, la sol·licitud quedarà tramitada. Si les dades s'han de modificar, caldrà que comuniquin les esmenes mitjançant aquell enllaç. Les famílies que no hagin rebut l'esborrany el dia 22 d'abril o que vulguin presentar una sol·licitud nova hauran d'omplir un formulari i hauran de fer constar el codi identificador de l'alumne sol·licitant assignat pel Departament d'Ensenyament i que ha de facilitar el centre educatiu.
Gràcies, Sergi. Ens interessem ara pel més destacat de la crònica informativa de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El llac del Parc Catalunya estarà completament buit en qüestió de pocs dies. Avui s'han iniciat les tasques de buidatge davant de la impossibilitat de fer-hi aportacions d'aigua pel context de sequera. La no regeneració de l'aigua hauria provocat l'aparició de males olors i patògens nocius per a la salut pública. El govern municipal havia defensat la possibilitat de reomplir el llac amb aigua freàtica, però sempre s'ha topat amb el no de la Generalitat, malgrat que sota mateix del llac hi ha un pou des d'on s'hauria pogut captar l'aigua necessària per mantenir l'espai en condicions. Des de l'inici de l'emergència per sequera, per tant, l'Ajuntament de Sabadell no ha pogut aportar aigua al llac, que es troba sota mínims i molt lluny de la seva màxima capacitat de 6.000 milions de litres. I ara s'ha iniciat el buidatge de les instal·lacions, una operació que s'allargarà entre 3 i 5 dies. En declaracions del Cafè de la Ràdio, la tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Mar Molina, ha assenyalat que la ciutat perd temporalment un dels seus punts singulars.
Bueno, de moment perdem un emblema, esperem que sigui bueno, momentani. Avui plou, ojalà plogués, ara ho parlàvem abans d'entrar en directe, no? Ojalà plogués un mes seguit per tornar a recuperar el llac, però bueno, al final si no ens deixen omplir-ho, doncs, bueno, l'única solució que tenim és buidar-ho, com has dit tu bé, perquè ja bueno, l'aigua no es pot mantenir sense regeneració i per tant és el que toca.
En paral·lel, els treballs de buidatge es tancarà tot el perímetre del llac per evitar que hi entri la gent mentre estigui buit.
Gràcies, Pau. Seguim ara des de litoral a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els departaments d'Empresa i Treball i d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat han presentat una nova senyalització de la seguretat i salut en el treball més inclusiva a la Fundació Laboral de la Construcció a Badalona. La proposta, que està pendent d'aprovació per part del Ministeri de Treball i Economia Social, inclou el disseny i revisió de 21 pictogrames amb l'objectiu d'evitar qualsevol discriminació per motius de gènere, identitat sexual o aspecte físic. Els nous senyals mostren una diversitat més àmplia de cossos per a deixar enrere l'habitual figura humana que evoca el cos masculí. També s'ha eliminat la forma de la cara, que era masculina, i s'ha optat per destacar els elements de protecció. I és que la proposta vol ser un pas endavant en la incorporació de la dona al sector de la construcció, on ja representa l'11%. Escoltem Esteve Freixas, president de la Fundació Laboral de la Construcció.
El sector de la construcció té una imperiosa necessitat de treure talent per a pal·liar el problema de relleu generacional. En aquest context, la incorporació de la dona al sector és clau. No obstant això, la xifra de dones a peu d'obra continua sent ínfima, només de l'1%.
Els responsables del sector han aprofitat la trobada amb les conselleries per posar sobre la taula altres demandes, com la modificació dels uniformes o impuls de la formació de dones dins de la construcció.
Gràcies, Santiago. Seguim el repàs de l'actualitat. Encara des del litoral, una mica més al sud, al Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat estudia reforçar el transport públic, probablement amb autobusos articulats a la platja aquest estiu, per tal de garantir l'accés al litoral, davant les possibles noves restriccions que podrien arribar per tal de complir amb els requeriments de la Direcció General de Costes de l'Estat. Una situació que afecta tant les persones del Prat, que fins ara tenien preferència amb la gratuïtat de la zona verda, com de fora.
De venir dissabte i diumenge, alguna vegada que hem quedat amb els amics, a les 8 del matí. Si no, no hi ha lloc, i nosaltres som del Prat.
Nosotros somos de Barcelona. Para poder acceder allí, tenemos que coger el autobús, porque no podemos pasar con el coche. ¿Qué ocurre? Que lo que antes era libre para todo el mundo, ahora resulta que no.
Ya en el mes de junio, cuando hace bueno, el aparcamiento ya es un problema.
L'estiu passat, l'Ajuntament es va veure obligat a suprimir el tram comprès entre el Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el final del passeig marítim, on abans hi estacionaven prop d'un centenar de vehicles. També va haver de desregularitzar un dels tres aparcaments del Centre Municipal de Vela, a l'inici de la platja, si bé a finals de l'estiu se'n va permetre restituir la zona verda que dona prioritat a la ciutadania del Prat. Ara com ara es desconeix com quedarà aquest estiu, però el consistori ja alerta que tot sembla indicar que serà molt més restrictiu, si bé encara no s'ha acabat de definir com serà.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dissabte, l'Esbart Teatral de Castellà va celebrar la segona edició de la Triforca, que marca l'inici de temporada dels Diables. Ho va fer amb la llegenda escenificada del drac de Sant Llorenç, la Víbria, aprofitant que aquesta és la bèstia de foc de la colla. No es tractava d'un correfoc qualsevol, sinó de vestir-lo d'una teatralització que engresqués petits i grans. La festa va començar a l'era d'en Patasques i va acabar a la plaça del Mirador. Centenars de persones s'hi van unir i van dansar amb el foc, tot coneixent la història de la Víbria.
Gràcies, Guillem. Abans de tancar aquest repàs a l'actualitat, fem una ullada a la crònica de Sant Cugat. Sami Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Les quatre llibreries de proximitat de Sant Cugat, Paideia, La Salvatge, El Pati de Llibres i El Celler de Llibres, parlen a les portes de Sant Jordi amb Cugat Mèdia sobre la situació actual per la qual passen i com veuen el món editorial del moment. Totes quatre tenen dues coses molt clares, que Amazon és el principal problema per a la subsistència del petit comerç i que ells ofereixen quelcom que ningú més pot donar al client, un tracte humà, proper i, sobretot, que aconsella, un punt fonamental en la venda de llibres. Així ho defensa Sergi Martí, llibreter i copropietari de la llibreria Paideia.
Tots sabem com són les cadenes de distribució. Els petits sempre tenim el problema de que no podem fer força contra els gegants, com ja tots coneixem, com Amazon i de més. També ens diferenciem per poder tenir un tracte de proximitat, de donar un assessorament al client que no podrà fer mai una intel·ligència artificial ni una màquina, i creiem en el que fem i volem donar valor sempre a això. Evidentment, doncs és difícil.
Un punt de vista, el que acabem d'escoltar, que comparteix Roger Grifols, de La Salvatge. Montsoler, del Pati de Llibres, destaca les amenaces, però les considera suportables. Un punt de vista, però, més diferent i contrari, és el de Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, que passa per un moment més delicat i que per primera vegada a la història no sortirà per Sant Jordi.
La venda per Amazon, perquè bueno, pues, vam passar una pandèmia, la gent va descobrir Amazon en bloc. Per una altra banda, el fet de que els grups editorials, que cada vegada són més grans grups, potencien de manera descarada i òbvia a les grans superfícies o grans grups de llibreria, com pot ser un Carrefour, un Abacus, com fa Planeta, amb les seves botigues que són la Casa del Libro. És a dir, la Casa del Libro no és res més que el braç armat de Planeta per vendre llibres. Tot això, evidentment, juga en contra del petit comerç.
La facturació durant la Diada de Sant Jordi suposa, en general, per a les llibreries de Sant Cugat, menys d'un 30% de la facturació anual.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La situació actual del català a l'administració pública. Quines solucions s'hi poden implementar? El Pau Duran en vol parlar amb el Jordi Carbonell i l'Àngels Folch, membres de la Taula per la Llengua de Sabadell.
Jordi, Àngels, benvinguts.
Hola, gràcies.
Què hem de fer amb aquest tema?
Primer veure on som. Així és per introduir ràpid, abans de passar a parlar de què hauríem de fer des de les institucions, què caldria fer, potser estaria bé fer una mica de referència al que s'ha fet durant aquests darrers 30-40 anys perquè estiguem on no estem ara. Intentarem ràpid. Primer, es va fer la llei de normalització lingüística. A l'inici de la transició es va començar, hi va haver com una mena de capgirament de tot. De cop i volta tots els comerços van aparèixer retolats en català. A les institucions, des d'Ajuntaments fins a Generalitat, es parlava en català, tot es feia en català, els documents eren en català, però tot es va basar o tot es va fiar a la voluntarietat, per dir-ho d'alguna manera, perquè la llei marc que ens regia, que era la Constitució, deixava ben clar que la llengua obligatòria per tots els ciutadans d'aquest estat era el castellà o l'espanyol, que en diuen ells, i el català era opcional, era un dret però no un deure. Clar, a partir d'aquí, diguem-ne, no ens ha d'estranyar tot el que ha anat passant després, d'acord? Perquè aleshores, des de les institucions catalanes, es va fiar tota la voluntarietat, sobretot dels ciutadans. I clar, això no pot ser. És a dir, un país que vol conservar la seva llengua, perquè les llengües estan lligades a un territori, totes. O sigui, no existeix la llengua així com un telèquip abstracte, ni tampoc és una cosa, un dret individual dels ciutadans. Les llengües, si no tenen, si més té un parlant, allò s'acaba, no? Val, per tant, està clar que van lligades a les persones que estan en un territori. Per tant, la llengua és territorial. I aleshores s'ha de garantir, si volem salvar les llengües, si només ens interessa salvar les plantes, els animals i les llengües és igual, llavors és un altre tema. Però si volem salvar les llengües també, cal garantir que en el territori que li és propi amb una llengua, aquesta llengua és la llengua hegemònica. I això no és cap voluntat de supremacisme. No, el supremacisme és al revés, és voler imposar la teva llengua en uns altres territoris que no la tenen. Això és supremacisme. Clar, nosaltres, com que no tenim estat, tenim mala peça al talent, hem tingut mala peça al talent. Però llavors ens cal tenir una mica de voluntat i de capacitat de gestionar i d'entomar aquests reptes, d'acord? Això nosaltres pensem que no s'ha fet.
No, o sigui, nosaltres veiem que ja des de la primera llei de normalització, què passa? Que, com deia l'Àngels, doncs esclar, tenim la llei espanyola en contra, d'acord? Però hi havia uns requisits mínims que es tenien de fer que no s'han fet. O sigui, ha sigut una llei sense reglament. I les lleis sense reglament són molt difícils d'aplicar. És un paper mullat, perquè si no dius com l'aplicaràs, ho fies tot a que el ciutadà ho faci, però no tens cap mitjà per controlar-ho. clar, això ja es veu que acabarà malament. Llavors, des de les institucions es van deixar emportar per aquest cofugisme de que s'havia canviat tot i de coses que anaven molt bé, com TV3, vull dir, perfecte, molt, si vam començar molt bé, però esclar, això s'ha de mantenir, i s'ha de mantenir des de les institucions.
Es van prendre bones decisions, com la de crear una televisió catalana, juntament catalana, que l'objectiu principal era preservar la llengua, no? Però això ja hem vist com ha anat degenerant, per desgràcia, no? Per tant, el català ara, a la televisió pública, com deien els d'octubre fa pocs dies, està desapareixent, o és residual, o és anecdòtica, o simplement és una més, però no queda clar que sigui la llengua del territori quan tu no tens aquest criteri, i no només en quantitat, sinó també en qualitat. O sigui, la llengua és genuïna, i quan diem genuïna no vol dir que hem de parlar com el segle XVIII. Estem dient que sigui genuïnament català, perquè les llengües, totes les llengües, perquè siguin vives, han d'innovar, han de generar vocabulari nou, però generar vocabulari nou no vol dir agafar el vocabulari constantment, limitar-se a tirar mà, a treure paraules que són d'una altra llengua, que no és la pròpia. I un altre tema que es va fer llavors va ser la immersió a nivell d'escola. O sigui, es va fiar tot, bàsicament, al TV3 i a l'educació, a l'escola, no? La immersió, fins i tot, amb tota la bona voluntat que es va fer, però jo penso que no es va fer bé. No es va fer bé. Tu no pots pretendre, d'avui per demà, que tot el sistema educatiu del país sigui català, siguis catalanitzi, per art de màgia. És a dir, tu necessites, com tot, un material humà, diguem, unes persones que facin, que imparteixin l'escola, no? Tots, absolutament tots, en aquell moment havíem estat educats només en castellà. I uns sabíem català perquè era la nostra llengua habitual, però uns altres no. Llavors no es podia fiar la bona voluntat d'aquests, que n'hi van haver, que la van tenir, i van fer un esforç. Però com podem pretendre que una persona de 30, 40 o 50 anys tota la vida ha parlat en castellà, amb 60, 70, 80, 200 hores de reciclatge, domini la llengua i la transmeti? És que això ja es veu, que no és de sentit comú.
És que això, tot aquest tema, ve de que els principis legislatius que s'havien de seguir i l'actuació que tenia de fer l'administració a continuació no es van fer, perquè van obviar que ens teníem de garantir que tots els missatges institucionals, totes les comunicacions, totes, fossin sempre en català. Per això has d'estructurar-ho, tornant el tema de manera reglamentària, si no això es perd. I l'altra vegada, i això ja sabíem que, a veure, era molt difícil, perquè doncs, estem a l'estat espanyol i, per tant, estan potenciant el castellà, però sí que tindrien de pretendre que, com a mínim, tinguéssim la tendència a bilingüitzar els immigrants. O sigui, el immigrant que ve aquí, de la procedència que sigui, sigui espanyol, sigui suec, sigui d'on sigui, té d'entendre que la nostra llengua territorial és el català i que, per tant, lo lògic és que parli la seva llengua sempre que vulgui, però que té d'aprendre i parlar la llengua pròpia del país.
I aquí, en lloc de fer això, el que es va acabar fent, no només bilingüitzant, no només donant per bo el bilingüisme, mal entès, perquè
o sigui,
el bilingüisme
és
que hi ha gent que té dues llengües, d'acord? Però això, vull dir, quan tu has estat educat amb les dues llengües, a casa les has parlat totes dues, i s'ha de reunir una sèrie de requisits perquè realment siguis bilingüe. De fet, els únics que són bilingües en aquest país, pràcticament, però no tots, però en general podem afirmar que els catalans ho som. En canvi, al revés, això no es pot afirmar. El que es va fer és pensar que els que havien vingut d'altres parts, inicialment del territori espanyol, ara de tot arreu del món, que són incapaços d'aprendre una llengua. I com que es parteix d'aquest pressupòsit equivocat, perquè tothom és capaç d'aprendre llengües, uns ho tenen més fàcil, els altres costa més, però l'acaben aprenent. Però perquè l'aprenguin cal una cosa, que és la immersió. Sí, sí, la immersió és el mètode fantàstic per aprendre una llengua, però ha de ser immersió de debò. Si tu a tot arreu et parla en castellà, si tot ho trobes en castellà, si la mateixa administració se t'adreça en castellà, com vols que aprenguis la llengua? No és que no l'aprenguin perquè tinguin incapacitat d'aprendre, no, no, és que se'ls prohibeix aprendre-la de manera indirecta, sense dir-ho. Aleshores, que diu, bueno, i després es va passar al multilingüisme. També es va pensar a dir, a les escoles, de ser multilingües, perquè això fa molt europeu, molt internacional, no, perdona. Això en cap país, dos dits de front ho fan. No hi ha cap país que sigui multilingüe. Hi ha països, molts països aquí també, que hi ha molta gent que parla moltes llengües. Això no té res a veure amb ser el país multilingüe. Són les persones multilingües pel país, no?
Llavors,
per exemple, l'última cosa. Per exemple, posem l'exemple de Suïssa. A Suïssa no és multilingüe. Suïssa tenen molt clar la territorialitat. Llavors, cada llengua respecta aquesta territorialitat i en cada cantó hi ha una llengua que és la predominant. I, per tant, allà tot es fa en aquella llengua. Això és multilingüisme ben entès. L'altre és una manera de camuflar la imposició lingüística de la llengua dominant.
Per tant, des de l'administració, què es podia haver fet perquè sí que arribés a bon port aquesta demanda que trobeu?
Primer, ser conscients de que, i això apuntava l'Àngels, de que has de garantir, has de treballar per la competència lingüística dels individus. I això no es fa en un curs de 200 hores. Necessita tot una progressió. A veure, quan tu has fet un curs de 200 hores d'anglès i te'n vas a Anglaterra, n'aprens, eh? Per què? Perquè només parlaves en anglès i diràs moltes bestieses, però anaràs veient què és el que has de dir i el que no has de dir, i amb aquelles quatre idees que tens una mica clares, amb allò et servirà perquè al final parlaràs anglès.
Sí, si vols que el teu fill aprengui anglès, no l'enviaràs a una família que viu a Anglaterra però que parla espanyol o francès. Enviaràs una família que parli anglès, perquè això és immersió, l'altre no és.
Llavors, l'altre aspecte és sobretot la institució social. O sigui, s'hauria d'haver garantit, i encara es pot fer, que les institucions, tant públiques com privades, doncs, utilitzin el català per tot. Esclar, aquí hi ha un problema. Les idees de les persones. I aquí entrem que amb el flux que tenim constant d'agressions del català per part de l'estat espanyol, és evident que les idees de les persones costa molt de portar-los cap aquí. Però fixem-nos en un fenomen que es va produir amb tot el procés de fins a l'1 d'octubre. Molta gent, molta, que els havíem sentit a parlar en castellà, parlaven el català. Per què? Perquè hi havia una idea de que començava a ser útil. I per tant...
I perquè el sentit comú de la gent, que en general la gent té sentit comú, porta aquí. O sigui, els immigrants, quan la guerra espanyola van haver d'emigrar a Sud-amèrica, van ser conscients de que s'havien anat a un país que tenia una altra llengua, que no era el català. I al principi, com que confiaven tornar, potser, però després, quan van veure que la possibilitat de tornar estava tancada, van decidir integrar-se en aquella societat. I això volia dir adoptar la llengua i que els seus fills l'aprenguessin i la parlessin. Això és l'actitud normal. I aquí també va passar això. Les primeres onades migratòries que van arribar a Catalunya procedent d'Espanya, primer, que com que eren fàcilment absorbibles, perquè no era una quantitat desorbitada, ells mateixos van aprendre el català. Per això, per immersió, perquè tothom els hi parlava. O sigui, els murcians que van venir als anys 50, ja, tots parlen català, els saben, i el parlen bé.
I amb això tinc una anècdota, perquè jo vivia a un carrer de l'Eixample, que se'n diu ara, que llavors no sabia que era l'Eixample, però en aquell carrer, la meitat, aquella cantonada, diguem, la meitat parlàvem, érem tots catalans. I els de la cantó de davant eren tots immigrats, la majoria murcians. Però és que, excepte alguna iaia, tots parlaven català. I tenien tan assimilat que quan va començar a venir les fornades d'andalusos i extremenys massives, deien, és que aquests xarnegos... Per què? Perquè... Si tu tens i veus que la llengua és útil i és la que et permet integrar-te, i veus una persona que va tot el contrari, dius, hosti, aquí hi ha... O sigui, el sentit comú et diu que el que és més beneficiós per tu és integrar-te.
I des de les administracions això no es veu. Des de les administracions això sembla que no es vol veure. O sigui, per exemple, aquí, en el cas de la nostra ciutat mateix, no? S'està beneint la bilingüització. Perquè l'alcaldessa, per exemple, doncs, fa un vídeo i sempre l'ha de... Ella parla català, però l'ha de doblar en castellà sota. Com si els sedallencs fossin incapaços d'haver après el català. Els sedallencs, que són catalans, que porten aquí 50, 40, 30 anys, han après el català. Després n'hi ha que potser no el voldran aprendre i faran veure que no. Però això és un altre tema. Però els que tenen bona voluntat no hi tenen cap problema. I l'entenen, l'entenen. O sigui, quina mania de pensar que són menys intel·ligents que qualsevol persona normal. Entenen, aprenen les llengües com tothom, com tothom. Per tant, no té cap mena de sentit que des de l'Ajuntament, des de les institucions o la Generalitat o qui sigui, es pressuposi que com que no parlen català, són incapaços d'aprendre-lo i, per tant, ens hi hem d'adreçar en castellà. No, no. Si tu vols realment integrar-lo, si no t'agrada la paraula integrar, digues, vols que sigui català, fes que l'aprengui, ajuda'l.
És que els ajuntaments doncs, són la peça fonamental. O sigui, on tindríem d'incidir, i això doncs, és potser el motiu per al qual hem fet la taula per la llengua, de que ens hem de garantir que des de l'Ajuntament es faci tot en català, que ens atenguin en català. O sigui, que d'una vegada per totes es treguin del cap aquesta idea absurda de que tot s'ha de subtitular, perquè, ai, pobre, a veure... Jo al llarg de tota la meva vida d'activista he fet xerrades en català, no he canviat mai el castellà, i sí, sempre hi ha hagut algun en castellà, no, que no sé què, ho sento, però és que la majoria de gent espera que jo parli en català i seguiré parlant en català. Potser aquest s'aixecarà i marxarà, però el resta, que tots entrets parlen castellà, tothom m'ha entès el que he dit. No, ningú, i m'ha fet preguntes intel·ligents, vol dir, no és que no t'entenguin, t'entenen perfectament. Ara, si el que vas fent és anar posant subtitulats, etc, anar retolant en castellà i en català, dius, és que el català és inútil, no cal, perquè no cal.
Jordi Àngels, moltes gràcies per venir a parlar d'aquest tema tan interessant a Ràdio Sabadell.
Necessitaria molta més estona, per poder...
Evidentment, per això tornareu, oi?
Sí, sí,
per això tornarem.
Exactament.
Fins la
sempre
pròxima.
Sempre ens queda curt, gràcies.
Gràcies.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i és temps ara d'esport. La tertúlia dels dilluns la dediquem a aquesta temàtica i avui la compartim amb el Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda.
Bona tarda. Raül Chao, periodista des de Sabadell, bona tarda.
Molt bona tarda.
I Joan Riera, entrenador a l'estudi de Sant Cugat, bona tarda.
Tarda, felicitacions i cancel·lades.
Cancel·lades. Oi, 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 oi. Les felicitacions...
Cancel·lades de càncer...
Ah. Jolín, en què estaria pensant?
Per no dir fallades.
Ja. Doncs sí, mira, Joan, efectivament, és tarda de felicitacions, perquè si algú hem de felicitar és a les noies de l'Estrapol Sabadell després de guanyar el 7è títol de Champions, que no és fàcil, no és fàcil, i menys en un esport com aquest, que... És un esport, jo diria, que molt sacrificat. No sé com s'ha despertat Sabadell avui, Raül, després d'aquest nou títol.
Encara que estigui plovent a Sabadell ara mateix, avui a Sabadell surt un sol radiant, però increïble. És a dir, Sabadell torna a regnar a Europa i porta 7 de 10. És a dir, de 10 finals que han jugat, han guanyat 7 títols. És que és una barbaritat, un 70%. La Final Four, era una Final Four en què no partien com a principals candidates, no? Tant Mataró, que està fent, que té un equipàs, el Sant Andreu, que va en primera a la Lliga, Olympiacos, que és un equip potent, però a l'hora de la veritat sempre hi ha aquest gent, aquest de les campiones, i és increïble. És a dir, hi ha quatre jugadores que les han guanyat les set, perquè puguem veure la barbaritat que és a dir, la portera Pajarito, Laura Ester, Maika García, la millor jugadora i la millor esportista que ha tingut Sabadell, Judith Forcà, Mati Ortiz, aquestes quatre van guanyar la primera i porten set.
Són les veteranes de l'equip, doncs?
Són les quatre veteranes.
I estem parlant de quines edats?
Totes superior a la trentena, totes. Sembla ser que, per exemple, la portera Laura Ester podria estar vivint la seva última temporada al club, i veurem, és a dir, és una llegenda increïble, ho ha guanyat absolutament tot, només li falten els Jocs Olímpics, així que ojalà, s'ho mereixen moltíssim. I si parlem de la final, vull destacar dues jugadores, la italiana Giustini, que amb 21 anys jugava la seva primera Final Four, a la final fa 5 gols, a les semifinals fa 3 gols, i Irene González, que a les semifinals fa 5 gols i a la final fa 3. És a dir, han marcat entre les dues la meitat de gols que ha fet l'equip en aquesta Final Four. Increïble. És a dir, és que mereixen una estàtua molt gran. És a dir, és que perquè ens fem una mirada a tot Espanya, el club porta 7 Champions. El Madrid de futbol té 14. El Madrid de bàsquet té 10. El Barça d'handbol té 20. El Barça d'handbol té moltes. El Barça d'hoquei té moltes. I el Reus Deportiu d'hoquei té, crec, si no erro, té moltes, també té 8. És a dir, només aquests equips superen el Club Natació Sabadell en Champions a Europa. És a dir, és una barbaritat.
Déu-n'hi-do. M'imagino que pel que comentaves de les jugadores més veteranes, l'equip intenta assegurar-se un treball al planter de manera que hi hagi relleu generacional, no?, en el moment que arribi.
Exacte, és a dir, ho va parlar el director esportiu a Ràdio Sabadell, el Xavi Balaguer, i deia que ens hem d'anar renovant constantment, perquè si no, si tu mantens totes les jugadores iguals, al final t'acabarà pillant el toro. Que això passa moltes vegades al futbol, en temes de seleccions, que no renoves i t'acabarà pillant el toro. I això és molt important, no? Per exemple, a la final juguen a una jugadora que té 15 anys. És a dir, 15 anys. I està jugant una final de Champions, que és del club. I altres jugadors, la Irene Casado, de la cantera, també jugant, i jugant minuts importants. Això és molt important, és a dir, el treball de cantera i anar renovant jugadores. Aquest any la mateixa italiana, la Giustini, que ha fet una feina fora increïble, i és la seva primera, és a dir, que, no sé, queden sense paraules, ja no saps quin adjectiu poder-les posar, perquè el que sí que són llegendes, però no llegendes del waterpolo, que ho són, això, sinó llegendes de l'esport mundial.
Mm-hmm. Bé, doncs a Terrassa i a Sabadell tenen waterpolo. La resta del connectats, ara dubto, ara no sé, Badalona, no m'arriscaré a...
Sobretot és a Barcelona, al Vallès i a Barcelona. A Barcelona sí. Hi ha un munt de clubs, des del Barceloneta, el Barcelona, el Montjuïc, el Catalunya, el Sant Andreu, després tenim el Mataró, però sobretot per aquesta zona de l'àrea metropolitana és on més waterpolo hi ha.
Doncs escolta, tu, a gaudir de la festa, de la celebració i d'aquest nou títol que han conquerit aquestes campiones. Anem ara a parlar del que parlem habitualment, que és de futbol, i parlem del més recent, que és el clàssic que es va disputar ahir a les 9 de la nit allà a la Bombonera de Madrid. Ostres, tu, l'estadi, quina imatge, quan està tancat i tot. Però no se sentia gaire soroll, per estar tancat ahir. Hi havia moments que pensava, és que no animen l'afició. No sé el per què. Però vaja, si anem a la part esportiva, un resultat que potser tal com anava el partit, no sé si molts se l'esperaven. Què destacaríeu del partit d'ahir, Miqui?
Jo crec que el partit d'ahir del Barça és una mica reflex perfecte del que ha sigut la temporada per l'equip de Xavi, no? És allò que diuen un querer i no poder. En alguns moments el Barça semblava que sí, que podia, que volia aconseguir-ho, però no, la veritat és que no va poder, i jo crec que el Madrid ahir va jugar a mig gas. Aquesta és una de les coses que a mi, realment, si fos aficionat del Barça em preocuparia molt, no? O soci del Barça, preocuparia molt un rival a mig gas guanyi al Barça, perquè ahir jo crec que va ser una de les oportunitats més clares que el Barça va tenir per poder aconseguir una victòria al Bernabéu i ficar-se amb la lluita per la Lliga. El que passa és que hi ha una sèrie de jugadors doncs, que els hi falta maduresa, hi ha una sèrie de jugadors que els hi falta potser doncs, no fallar en els moments clau, i ahir, novament, doncs, com va passar el dia del PSG, errors greus van condemnar a l'equip de Xavi. Després entraríem a valorar, suposo, el tema arbitral, però és que el tema arbitral jo crec que ja arriba un moment que allò que diuen una pataleta, s'ha de mirar més profundament perquè no és un tema, no és un tema d'àrbitres, és un tema, jo crec, que d'una temporada.
Home,
temporada
clar, que és qüestió d'haver fet la feina abans i no ara en aquest partit ni en el que queda, no?
Carme, hi ha una imatge que per mi és la clau del Barça d'aquesta temporada. En el tercer gol del Madrid, Pedri va seguint a Brahim sense fer falta. És a dir, és un error molt greu de Pedri, és a dir, Brahim, que acaba d'entrar, l'has de fer falta, perquè després el Barça estava mal posicionat en aquell contraatac de l'equip blanc i acaba en el gol de Bellingham per la banda de Cancelo, que ell sí que ha cancel·lat la temporada del Barça en aquesta setmana. Això va pel Miqui, que normalment les acostuma a fer ell. I després, per mi hi ha una altra imatge, que és la lesió de De Jong, que és una lesió que és de petit, sempre ens la deien els entrenadors en el futbol base, de sempre quan hi ha una pilota dividida hem d'anar forts, perquè sí. Si vas fluix seràs tu qui plema. I De Jong va fluix en un xoc amb Valverde, que Valverde toca la pilota i després de la pilota
doncs, es veu.
Es veu clarament que De Jong no va fort i es fa mal, i amb això s'ha acabat la seva temporada. I no m'estranyaria que fos el seu últim partit a Can Barça.
Justament amb el Joan parlàvem de Pedri, que aquest noi està bastant desconegut, no? No és el Pedri d'abans de començar a lesionar-se, perquè és un Pedri que, com deia el Miqui, vol però no pot. El veus córrer i sembla que no arriba. Saps els dibuixos animats aquells de m'esforço molt però no puc, no avanço?
És un jugador que l'han cremat, Carme.
S'ha cremat també ell, perquè ell va prendre les seves decisions en el seu moment,
clar,
crec,
Clar.
Vull dir, no estava obligat, i amb la seva joventut segur que hagués tingut més oportunitats, però bueno, això és una conseqüència d'haver decidit jugar totes aquelles competicions una seguida darrere l'altra.
I ara hi ha perill amb Lamine, hi ha perill amb altres jugadors que els hi podria passar el mateix si no es posa remei a tot plegat, perquè jo crec que ara mateix el Barça té una sèrie de jugadors que...
Però alguns ja han decidit, i crec que ho han fet amb cap. Joan, vinga, lo de cancel·lada.
Jo, a part d'això, faig una petita retrocés enrere. I dit lo de bona tarda, ha estat amb felicitacions pels sabelladencs, per la victòria aquesta europea. Molt bé, a part que l'equip de futbol del Sabadell també ja està quasi salvat, també va guanyar 1-0. Correcte, Sabadell?
Vaig perdre 15 anys de vida en aquell partit.
Això no ho has dit, Això no ho has dit, La segona alegria, el segon sol d'avui en vez de la pluja. I la tercera, i quan he dit la cancel·lada, em referia al Cancelo, dos partits seguits, 3, 4, 5, és un desastre. I tota la influència aquesta va lligada a tots els que no corren, no lluiten i no deixen la vida. El Madrid jugués amb 11 porters de jugadors al camp i guanyaria igualment el Madrid. És un problema, és un tema d'il·lusió, moral, empatia i sobretot...
De coco.
Coco. I consciència. Què vol dir això? Que mai té ganes de guanyar i el Barça té ganes de... No ho sabem de què té ganes. De plorar, no ho sabem. Pensa, a part tenim l'entrenador més expulsat d'Europa, que es diu Xavier Hernández, que tot això ho paga els nerviosismes i això també és
bo. Un altre Cancelo.
Un altre Cancelo, sí senyor. Però és que n'hi ha un altre més que juga davant de Cancelo, que tampoc s'arriesga ni crec que dongui la cara per res, que es diu Ferran Torres, també un altre que també, pobret, que surt aspirant de torero, no sé què surt a fer en aquest cas, no? La resta de coses, de situacions, el Barça, ho heu dit molt bé, sempre estem amb excuses, que si la pilota entra, que si no entra, si cardes 3 gols abans, no farà falta que la pilota entri i deixi d'entrar. El tema és que estan ficats física, mentalment, físicament no està bé. El Pedri, parlàvem del Pedri. el Pedri es tornarà a trencar. El Pedri no és un jugador... Recordeu l'Iniesta? L'Iniesta corria darrere de la pilota? No. L'Iniesta feia córrer la pilota. No corre i darrere de la pilota, la feia córrer. Feia treballar al contrari. I això és el que ha de fer el Pedri. El Pedri, mentre vagi darrere de la pilota, perquè no hi ha ningú que corri, no hi ha al mig del camp, darrere de la pilota, salvo el Fermín, pues, això vol dir que aquí algú estem fent malament. Es tornarà a trencar. Jo ho vaticino, igual que també vaig vaticinar, que el Madrid seria campió d'Europa a principi de temporada per la seva actitud. L'actitud fa molt. Si tens actitud, i sobretot tens versatilitat, en quin aspecte, que tens tots els jugadors que surten, tots ho fan divir. Tens ahir el Vázquez, el jugador que havia jugat a l'Espanyol, jugant de lateral dret fals, doncs també ens va fer...
Ahir, sí, Lucas.
Ahir, el Lucas Vázquez. Mm. Ens van agafar l'esquena dues vegades, et tira línies per una banda, per l'altra, i ja saben...
Home, els si els deixes sols...
Sí, els contraris ja saben per on han d'entrar. Han d'entrar per l'esquerra per ficar pilota per passada per darrere de les defenses, perquè per la banda de la cancel·lada, doncs per allà entra un jugador sol perquè l'altre no marca ningú. L'altre està més pendent d'atacar. I l'altre que surt també als finals dels partits, el Joan Fèlix aquest també, que s'ho faci mirar, perquè no té ganes, no té ganes.
Sí, sí.
El Barça és un equip sense ganes.
És un equip... La pregunta és qui s'ha de quedar. Eh? Que feia més fàcil.
Qui?
No?
Qui s'ha de quedar?
Qui s'ha de quedar?
Doncs pues els que ja hi eren, els que ja hi eren a casa, no?
El Jamal és un crac, i el Jamal, ho ha dit molt bé la Carme, i ho heu dit vosaltres, que el Jamal és que no pot descansar perquè és l'únic que ens dona espectacle, l'únic que ens dona alegries. No hi ha ningú que doni alegries en aquest equip. Ni el Lewandowski, ni el Rafinha. El Rafinha és intermitent total. Em recorda l'època del Dembélé també, quan no es lesionava, que també era intermitent. No sabia si la faria, se deixaria fer. El bo és que quan juguen contra el Barça, cas del Coutinho també, que ens la fan a nosaltres. Això està claríssim.
A mi una cosa, a mi la Mina em sembla un dels millors jugadors del món, és a dir, el partit que fa el Bernabéu demostra que està tres passos per sobre de qualsevol jugador del Barça, i amb totalment d'acord amb el que estaves dient, perquè a mi em semblava que el Barça anava a ràfegues i el Madrid feia el que volia quan podia, és a dir, va fer el mínim esforç, que quan va treure els jugadors de la banqueta, en Brahim, és a dir, van jugar amb Modric i Kroos, que tenen entre els dos 60 anys aproximadament.
60 o més, més. Quasi 70.
I Modric va acabar el partit tranquil·líssim, és a dir, és que hi ha una cosa que flipes, sí, sí. I dius, ostres, com pot ser això? I per mi una de les persones que acaba més senyalades, a part de Cancelo, aquesta setmana és Xavi. Sí. Xavi primer, perquè el dia del PSG s'autoexpulsa d'una manera abismal, ell el que necessitaria era donar tranquil·litat a l'equip, és a dir, el dijous a l'Europa League van veure com a la Roma es va veure amb un jugador menys que estava jugant contra el Milan, i De Rossi, tranquil, i la Roma va acabar guanyant el partit, doncs donar tranquil·litat. Aquell dia, si el Barça fa mínimament pinzellades a l'11 i quatre coses, el Barça no hagués rebut l'1-4 que rep, i allà a Madrid per mi al mig del camp del Barça no pot jugar amb tres migcampistes contra el Madrid.
Si em permets, per reforçar el dia del PSG, el canvi no era el Jamal, que és l'únic que portava, el Jamin, que és l'únic que treia la son a la defensa del PSG. El canvi era el Pedri. Que el Pedri no està per aguantar. El Pedri està per aguantar els últims minuts de partit, perquè va de fer quatre passes, quatre virgueries, quatre moviments de pilota...
Per fer de Modric. No, i això estem parlant d'un jugador més jove,
Actualment el voldria jo, el Modric. Actualment ens falta aquesta empatia, aquesta fortalesa mental.
Al Barça, sobretot, li falta aquest perfil de Tchouaméni, un Camavinga, un pivot defensiu que doni solidesa, que sigui un perfil més fort, més físic, perquè aquest perfil no el té. És a dir, jo crec que la idea de Xavi era al principi de temporada comptar amb Oriol Romeu amb aquest perfil,
Malestret.
Però ha vist que Oriol Romeu no està al nivell de...
Malestret de la llengua. Que anava a dir l'Or Romeu perquè el tenim.
Vinga, m'ho heu posat? Després, digues, molt ràpid, que anem a parlar
molt ràpid, i després haurem de parlar de Víctor Roque, no? Un jugador que té 60 milions d'euros i que no ha jugat en els últims 4 partits quan possiblement aquests diners haguessin estat destinats, com deia Xavi, amb un pivot defensiu que era el que necessitava.
Qui mana? Qui posa els jugadors?
Qui els ha...
O Méndez.
En aquest cas, qui l'ha contractat...
Ha sigut un interrogant, eh?
Sí, no... Ja. Però anem a parlar del que us volia proposar. El Girona, la Lliga podríem dir que ja està sentenciada, el Madrid es farà amb el títol de Lliga, i ara en aquesta lluita per la segona plaça tenim el Barça i el Girona, que a més s'han d'enfrontar.
La setmana que ve.
I són dos punts de diferència. El Girona torna a estar revifat després d'haver-se classificat
per jugar a Europa la temporada que ve. El Barça no sabem si baixarà els braços o què farà. Per tant, aquí està el que queda de Lliga, la disputa d'aquesta segona plaça, en el cas dels equips que ens interessen a nosaltres.
La pregunta, jo diria, quan aquest partit, abans de començar el partit, que més del 50% dels socis del Girona són del Barça, fer una enquesta, amb qui vas avui?
Home, amb qui aniran?
Amb el Girona.
Si juguen a casa.
M'imagino. Llavors, què vol dir això? Que això també l'ambient ja dificulta una mica l'hegemonia gironina de l'Estuani i del Mitchell i companyia i del públic. Està claríssim. La gent confia més que el segon sigui el Girona que no el Barcelona. I amb l'estat que està el Barcelona, no està per cada segon.
Vinga, Raül.
Jo no va dir el mateix, és a dir, que per mi ara mateix el favorit per quedar segon és el Girona. És a dir, és que el Barça ara mateix anímicament està molt fora. El dilluns juga contra el València i després va a Montilivi, és a dir, que són dos partits difícils. Sí que el Girona ara fora de casa està patint més, però és que a més el partit és a Montilivi, que és un fortí que no perden des de fa un munt de partits, i sobretot com està l'equip de Mitchell, és a dir, és que han patit un munt de lesions, és a dir, han patit la lesió d'Eric García, han patit la lesió de David López, de Jan Gel, la sanció de l'Eix, etcètera, etcètera, i continuen competint i continuen agafant jugadors, és que és increïble. I a més, ja han confirmat, a falta de 6 o 7 jornades, no, 6 jornades, que estan classificats per Europa i tenen 10 punts d'avantatge sobre l'Atlètic Club, que és el primer que se'n va a la UEFA. És que, és a dir, jo amb la temporada del Girona és només per aplaudir, perquè és increïble, increïble.
Segona plaça, Miqui.
Jo crec que ara mateix li preguntes a la soci del Barça aquí, li ve de gust que sigui o el Barça o el Girona, sí. i et diu l'estrat pulsa a Valell. O sigui, això ja t'ho dic.
Cabron.
Sí, perquè ara mateix no. Crec que ara mateix és un tema de... No sé, que fa molta mandra, es farà molt llarga aquesta final.
Per tots, sí, eh? Pel Madrid sí, també se li fa llarga, pel Madrid ja, eh? Perquè ja ho té coi avall.
Fa molt llarga. Aquest,
home, clar, tenint a l'horitzó la final de Champions, ja m'explicareu. Una final de Champions que segurament coincidirem que pinta Real Madrid-PSG?
Ojo amb el Dortmund. Ojo amb el Dortmund, que es van enfrontar a la fase de grups, que va ser el famós partit, sí, aquell que hi va haver molta polèmica perquè va ser l'últim, etc etc. I ojo al Dortmund perquè sobretot al seu estadi, ho va veure l'Atlético Madrid, és un camp molt fotut, i el PSG, amb tots els meus respectes, jo crec, és que per mi el Barça tenia una oportunitat increïble per estar en una final, perquè el PSG, Mbappé no va estar bé, el millor del PSG va ser Dembélé, és a dir, amb tots els meus respectes, Dembélé. I després un jove per colar, que per mi ha sigut la sorpresa de l'eliminatòria. Aleshores, ojo amb el Dortmund, que pot haver-hi sorpresa. I el Bayern no el podem donar mai per mort, perquè el Bayern és com el Madrid, és a dir, encara que estigui mort a la Lliga, que estigui en una ratxa super, super dolenta, a la Champions sempre apareix, i el factor Allianz Arena sempre és important, i el Madrid no tindrà Carvajal per la nada, que això és molt important, perquè estem parlant, jo crec, que del millor lateral dret del món.
Home, jo aposto per una final diferent, a la que anunciava, tenint en compte també els arguments que tu feies servir. Raül, també estaria bé que hi hagués un canvi de cromos. Però bueno...
Jo, si em permets, amb lo d'ojos, jo com a futbolero que sóc, actualment al Madrid, ja ho vaig dir a principi de temporada, el veia campió d'Europa.
Ai. Sembles el Pop, aquell del Mundial. Te'n recordes, aquell?
Sí, no, és que ja per actitud, per ganes i per empatia. Ni el camp del Dortmund, ni el camp del Bayern, ni
allà on sigui,
perquè estan tan ficats que, per això ho he dit abans al principi, juguen amb 11 porters i també guanyen.
Ja. I es defensen, eh? Com es defensen, eh? Hòstia. Mare meva, el partit que van jugar amb el
City. És que, amb un exemple d'ahir, amb el Barça, ho has inclús, hasta l'entrenador Ancelotti, que amb l'empat ja en tenia prou, a les seves declaracions ja ho ha dit, que ja estava bé, però vull dir que no en tenen prou ni amb l'empat, van anar a buscar el tercer, perquè veien les flaqueses del Barça, que entra el parlader pilota al costat contrari.
I rebentats físicament, que estaven després que de jugar por,
no,
el senyor, partit que van
i
jugar.
I si estan perdent 3-2, haurien anat a buscar el 3-3.
Val, doncs mireu, per arrodonir la setmana, recuperem una altra Champions, la femenina de futbol, que dissabte a l'estadi Montjuïc, que s'enfrontaven al Chelsea en l'anada de les semifinals. Hauran de remuntar un curt 0-1, però difícil de remuntar, sobretot a camp contrari.
A quina hora juguen?
A les 7 de la tarda, crec.
Això és un horari com Déu mana.
Sí, perquè a 2:15, amb tota la solana...
Això és un horari.
Amb tota la solana que hi havia, però, a veure, tampoc és excusa. Van jugar les angleses igual, o sigui que... Però no sé si veieu possibilitats de remuntada, en aquest cas.
Jo veig possibilitats. Jo crec que van tenir un mal dia, és a dir, perquè no van estar còmodes de principi a final, i jo crec que Giraldez haurà pres la lliçó. I sobretot intentar sortir més a l'atac. És que no van trobar a Aitana, la van marcar molt bé. Jo crec que si Aitana està així, el Barça pateix moltíssim. I jo crec que l'entrada d'Alexia, acompanyar un 11 més ofensiu, possiblement en pàtria de la pivot, veurem, no? Però és a dir, jo crec que a Giraldez els canvis no li van sortir bé i el Chelsea va fer un partit increïble, perquè fins i tot es van poder posar amb el 0-2 en aquella ocasió al final, que la van perdonar, i jo crec que encara no saben ni com la van perdonar.
I Alexia van perdonar l'1-1.
Sí, a l'últim segon de partit. Sí. Que...
No, ho has dit molt bé, l'Alexia. Primera, que l'Alexia és com el cic-camper del que dic sempre jo. Que inclús mort va guanyar una gran guerra, una gran batalla.
Però... Com Raúl González en el seu temps.
Ah, efectivament, també tens tota la raó.
Miqui, tanca, vinga, ràpidament, que ens queda últim minut.
Doncs vinga, jo veig que remuntarà totalment, eh?
Totalment d'acord.
Que puguin remuntar i...
És important que la Graham Hansen pugui fer les seves jugades, entrar bé per la banda, igual que també les laterals, tant la Ona com la Rolf, que puguin entrar en
falta. Vinga, a veure si ens n'anem a Sant Mamés. No? A veure, a la final? Sí?
I anirem tots plegats.
Per què no? Per què no?
Farem un autocar, els de Sabadell i Terrassa.
Ai... Sí, i Sant Cugat.
I Sant Cugat.
No? I qui vulgui més. Senyors, ho deixem aquí. Esperem a veure què ens deixa aquesta nova setmana en l'àmbit esportiu i ho tornem a analitzar dilluns que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.
Molt bona setmana. Adéu,
bona setmana.
Adéu, gràcies.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.